Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
I amics del Cocodril Club, ja farà més de dues temporades que vam tenir el privilegi de recuperar un dels espais mítics de la ràdio dels anys 70 i concretament de la ràdio de proximitat, podríem dir, eh? Josep Maria Francino, hola.
Bé, hola, jo sí que tinc el plaer de fer aquests dos anys que estic aquí al Coco.
Sí. Perquè amb B de Beatles va començar a Ràdio Terrassa l'any 70, no?
Sí, concretament. Eren uns espais de 5 minuts que sortien el dissabte a la tarda, amb un programa que es deia Weekend, que feia el nostre amic i companyero de canciones, que deia ell FFF, Fernando Ferrer i Felip. I doncs anàvem explicant cosetes, les novetats.
I en aquell temps tinc entès que la gent s'ho muntava per captar Ràdio Terrassa, on d'una manera normal no es podia escoltar. És a dir, que muntaven antenes teledirigides, venien a prop, però teníeu molts oients de més enllà del Vallès, eh?
Sí, realment, home, aquells temps també la Ona Mitja tenia més cobertura, hi havia menys interferències de dia que no pas de nit, però sí, realment teníem una audiència força considerable. Sí.
Després et demanaré una de les moltíssimes anècdotes que vas viure amb B de Beatles als anys 70 des de la ràdio, Josep Maria?
Molt bé.
I des de l'agost, que vam recuperar un altre dels mítics programes musicals d'aquella Barcelona màgica, d'aquella ràdio màgica dels anys 70, de la millor ràdio musical, de la més creativa i innovadora, El Turia i sus afluentes. Què tal, Rafael?
Què te debo, Albert?
Bueno, no sabes que és verdad.
Que cuña m'has hecho más bonita.
Bueno, El Turia i sus afluentes, Abadeando, ¿cuántos títulos te vienen a la cabeza? Porque hacías un montón de cosas. El Desideratum, que era aquello, iba por toda la cadena SER, ¿no?
El Desideratum era una cosa que salía, me parece que los medios días, cuando terminaba Soriña y Iñaki Gabilondo, y entonces me daban 10 minutos en verano, que no había nadie, y entonces yo hacía el Desideratum Disco Volorum, se llamaba.
Te voy a pedir también alguna anécdota de aquel tiempo, y algún recuerdo, sobre todo recuerdos de aquella radio.
Sí, señor.
Aquella radio que prácticamente ya no existe, excepto en algún oasis, como en el Cocodrilo.
Malauradamente, que bien. Sí.
Y muy contento de teneros a vosotros dos para recibir, para dar la más cordial bienvenida a un señor que se incorpora hoy a nuestro equipo, a nuestro programa.
Somos más, si no cabremos.
Somos más, bueno, y espera que están aquí llamando, que quieren entrar Don Romo, Paracucita, todos.
¿También?
Han venido a verte todos hoy. Dios. Sí. Yo, el primer recuerdo que tengo de este señor, muy, muy pequeñito, yo era un crío, pero el primer programa que recuerdo de él es La Hora de los Conjuntos. Creo que iba los domingos por la tarde. Luego llegó El Clan de la Una, El Mil por Mil, El Sacapuntas, José María Pallardo. Bienvenido al Cocodrilo.
Hola, Pops. Está perdido de agua el locutorio con El Turia, los afuentes, los fans de Francis. Albert Malla. No, La Hora de los Conjuntos, recuerdas mal, querido Malla, a pesar de tu extremada juventud, era un programa que iba diariamente desde San Carlos y después desde otro tugurio de buena clase que era Romano Di Capri.
El Romano Di Capri,
Romano Di Capri y San Carlos Club. Aquel habría sido un programa de televisión espléndido.
Sí, señor.
Pero su presentador pensaba, hombre, cuando una cosa es buena y funciona, la tele vendrá a buscarlo inmediatamente. No vino.
No ha venido todavía.
No.
Y han cerrado San Carlos.
Estaba buscando cositas en común que tenéis, además de dedicaros a la comunicación y a la radio. Creo que Turia y José María trabajasteis ya juntos, pero de eso hace algunos años, en un programa llamado Revoluciones.
Oh,
¿no?
Sí.
¿Qué hacíais allí?
No me gusta eso de que de todo hace muchos años. No me gusta.
Pero hace un ratito. Si es que, lo que pasa es que hace un rato, de todo hace un rato. Mucho, pero rato. Es casi nada. Hacíamos el Revoluciones, que era una cosa realmente sorprendente, que está en los libros, que ha sido uno de los programas más divertidos que se han hecho en la radio. Fue el padre, el inicio del cómic radiofónico, donde teníamos las aventuras de la tribu Papanagua.
Sí, bueno, Rafael Turia hacía un programa el domingo por la mañana, y yo después hacía otro programa el domingo por la mañana. Y un día decidimos hacer un programa los dos el domingo por la mañana.
Así, era así, fue así.
Así fue.
Madre mía, qué memoria tienes, chico.
Bueno, estoy en la edad.
Memoria y pelos en la cabeza, que es una cosa que me escandaliza. Sí,
una embella total.
Porque además dice que son suyos y que no son injertados ni...
Oye, pero aquí los cuatro que estamos podríamos lanzar un al mil por mil especial ahora mismo, ¿no? ¿Hay patrocinio? No.
Por cierto, que buscando cosas en común, Josep Maria, tu sí que vas tornar a treballar amb José María Pallardo.
Calla, no me recuerden esos tiempos.
En Radio Nacional, ¿no?
No, aquí no trabajaba más que yo, él era jefe. No,
¿qué passa? Jo ho porto amb molta dignitat. Vam estar a punt de fer un programa, no sé si ens recordarà.
Estem parlant dels anys 90, Josep Maria.
Sí, que s'havia de dir Clan de los Dos. Claro, però... El que passa que, primer, van tancar l'emissora, fèiem el programa.
Un pequeño inconveniente.
Segon, després també me'n vaig anar. Però que ha sigut guapo aquest programa, perquè nosaltres vam coincidir una època amb emissores diferents, però fent el mateix, gairebé el mateix producte, evidentment copiant-lo jo amb ell, per descomptat. Però hauria estat bé això, el clan de los dos, i representar, perquè ja representava que ja feia temps de tot allò altre, i per tant era una mica tornar a fer una ràdio similar, amb la música similar d'aquells anys, i que a més és la que ens venia de gust.
Josep Maria,
però
tu...
malauradament no hem arribat a fer.
Cal recordar, per qui no ho sàpiga, que tu has muntat moltes emissores, però hauríem de destacar, perquè si no no tindríem temps, que vas ser el primer director fundador de Catalunya Ràdio, però que moltíssima gent et recorda per un invent fantàstic que vas tenir uns quants anys abans, que va ser la creació de Radio Club 25.
Sí,
i em comentaves...
la primera i única emissora de la història musical de tot l'estat espanyol. I em refereixo, perdó, sí, interrupció, a musical amb tot el context. Només s'emetien butlletins informatius aleshores de música. Ni esports, ni política, ni res. Només música.
Va tenir alguna influència José María Pallardó des de la seva mítica Ràdio Joventut per començar Radio Club 25 i fer les 24 hores de música i butlletins només de música?
Totalment. Jo en aquells moments feia un programa a la ràdio doncs, de l'estil de música, perquè és el que ens agradava, doncs, que feia el José María, i jo em vaig pensar, hosti, això s'ha de fotre per tot el dia, perquè no hi ha cap emissora musical de tot el dia del mateix estil, no? I llavors em vaig anar a viure 2 anys fora d'aquest país, i allà vaig començar ja, doncs, a
Islàndia, aquí al costat, sí.
Hombre, Maya, piensa que yo he vendido mucha radio, porque, en fin, yo hacía un programa y inmediatamente lo escuchaba mi primo y se vendía el aparato de radio. Otro oyente vendía el suyo. Soy un vendedor de radio número uno, ¿eh?
Bueno, no, a mí m'agradava molt el que feien, perquè ens agradava, jo crec, que el mateix tipus de música.
I em recorda
Radio Club. I vaig aconseguir fer aquest Radio Club 25, que va costar, eh?
I jo, que vaig formar part de l'equip fundador, podríem dir, del primer equip de DJs de Radio Club 25, tots el recordem amb molt de carinyo, i cal, val a dir que va durar 28 anys, que hagués pogut durar molts més,
sí,
però...
Al final no era ben bé com al principi, però vaja, seguia mantenint...
La marca es va mantenir 28 anys, i haguessin pogut ser molts més, però al final... I estava jo pensando, Turia y Francino, creo que no habéis trabajado juntos, no habéis compartido el mismo micrófono, pero de alguna manera yo sí que os vinculo, porque cuando yo entré en Radio Terrassa, y este señor fue mi primer jefe de programas, me dijo, oye, cuando Fernando del Collado se vaya de vacaciones, tú vas a hacer los 40 principales el sábado por la tarde, y de 8 a 9... te llamarán de Radio Barcelona un tal Rafael Turia y le tienes que pasar unas votaciones. Uh-huh. Entonces, claro, él era mi jefe, Terrassa estaba asociada a la SER, claro. ¿Alguna vinculación habéis tenido? ¿Sí o no?
Sí, soc l'únic que no he sigut, és l'únic del que no he sigut jefe.
¡Qué suerte!
un record de...
Perdó.
Hay que ver. Hay cuervos y tendrás más, ya sí, te das cuenta.
Exactamente, ¿no? Me salen hasta de las orejas.
Josep Maria, un record d'aquella ràdio...
I el tio més amb aquest tupé encara, quina enveja.
Sí, això sí, el punyatero està igual, sí, sí. Eh? Un record d'aquella ràdio del 70, d'aquella amb B de Beatles. Com la recordes, aquella ràdio?
Home, jo la recordo amb... Imagina't, eren els principis, bé, ja feia una mica, però on podies treballar. Jo, almenys amb total llibertat, podia dir el que em semblava, posant la música que em semblava.
Ara ja es pot explicar el que feies amb Radio Luxemburg, no?
Amb Radio Luxemburg, home, sí, jo feia... Perquè això era un programa que feia per una mitjana, que es deia Zoom 25, a les 12 de la nit, que coincidia amb un programa que feia un tal Tony Barro o Bennett, o no sé què, de Radio Luxemburg, que posava totes les novetats. I mentre jo anava fent el programa, el tenia sintonitzat allà a la taula, amb una taula d'aquelles... Bueno,
amb una ràdio, amb un receptor normal,
sí,
i corrent.
Sí, hi havia la mateixa taula, no? I jo l'anava sentint. I quan deia el tio que anava a presentar, doncs, l'últim disco de Deep Purple, no? Doncs jo deia, estamos a punto de conectar con Radio Luxemburg, donde Tony Barro nos va a presentar la última canción editada de Deep Purple. Vamos a ver, estamos a punto, compañeros. Sortia el tio... Era brutal. Sí, tenia allà a Terrassa, aquí en aquells moments, una colònia estudiantil de totes les parts del món molt important, que i escoltaven la ràdio, estaven al·lucinats. Hosti, però...
Quin col·laborador, no? Quin col·laborador de luxe. No es va enterar mai el senyor aquell locutor,
no,
DJ,
no,
de Radio Luxemburg.
Com tampoc es va enterar mai, suposo, l'Àngel Álvarez quan li quan li robava les cançons dels Beatles que portava d'Estats Units, i a més li borrava la seva part de veu amb l'ingre que tenia a casa meva. Home, tots hem sigut una mica tremendos, no?, en algun moment.